Avui volem parlar amb un amic, en aquest cas, eivissenc, d'arrels anglosaxones. Ell és en Ben Clark, poeta, el coneixem tots, ha parlat aquí en diverses ocasions. Ell ha estat reconegut amb diferents guardons, com el Premi Hyperion 2006, també Premi Nacional de Poesia Jove Fèlix Gran, Premi de Poesia Jove RNE, i fins i tot amb el Premi Internacional de Poesia, la Fundació Loeb, només fa 3 anys, amb el seu cèlebre ja La Policia Celeste. A més a més, és traductor de gent tan important com Anne Sexton, o pel que fa a poesia, o en narrativa, en George Saunders. El seu darrer llibre, Per què no hacemos y por qué no lo hacemos en el suelo, amb Espasa, 2020, ha estat un autèntic fenomen, també editorial, amb vendes, i ell avui està, diríem que a Màlaga. És així? Molt bon dia, Ben.
Bon dia, sí, aquí a Màlaga, molt contents i molt content de poder parlar amb Radio Ia i amb els amics de Formentera.
Ben, t'has instal·lat a Màlaga permanentment?
Estic instal·lat de moment a Màlaga i ara a veure si puc viatjar com a mínim per Nadal a Eivissa, tot i que encara no m'he decidit, perquè he de mirar una mica la situació i els pares i tot. Mm-hmm. Però de moment sí, estic fent feina a Màlaga i bé, és una ciutat molt interessant, és una mica la gran ciutat mediterrània del sud, no? Si mm-hmm. Barcelona és al nord. I bé, yeah. Si la gent de Formentera no coneix Màlaga, segurament se l'estimaran molt.
S'està creant aquí una connexió lineal, Barcelona, València i Màlaga, com a tres espais culturalment poderosos, no?
Sí, sí, jo crec que el que hem de fer a un país, a un estat tan centralitzat, és intentar crear els nuclis perifèrics, no? Mm-hmm. És intentar cercar el diàleg entre les comunitats, entre ciutats amb molta història, molt de patrimoni, molta potència artística, i crec que, jo diria, de fet, a l'època musulmana aquesta connexió existia perfectament, no? De fet, el poeta Al-Sabini va viatjar d'Eivissa a València i de València a Màlaga, no? Mm-hmm. I així que són punts de connexió que hem perdut amb la centralització a Madrid, però que a poc podem anar reconquistant, no?
En Ben és un home de lletres, ell és professor també, va ser articulista força temps al Diari d'Eivissa i ha publicat altres mitjans de comunicació, però es dedica a les lletres, ja sigui a través de la seva poesia, a través de les seves, traduccions, i avui li volíem preguntar, com es preguntava en Xavi Allent, que el vam tenir fa poc aquí també, el de Far a Far, per què aquest 2020 els poetes ho han guanyat tot? Una coincidència insòlita. El Nobel, el Princesa d'Astúries, el Cervantes, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, tots van anar per autors de poesia. Està molt de moda la poesia, Ben?
No sé si està molt de moda, però sí que és veritat que la poesia sempre ha gaudit d'un prestigi social que potser no es correspon del tot amb el nombre de lectors, no?
Ja.
La quantitat real de lectors. Tot i que crec que la societat en general té la percepció, afortunadament, que la poesia és, diguem, un bé de necessitat, no? És un patrimoni cultural, tot i que les persones moltes vegades no llegeixin poesia amb freqüència, sí que tenen la sensació que la poesia és important, no? I de quan en quan aquesta sensació, aquesta importància, aquest prestigi col·lectiu coincideix en el temps, com ha passat enguany, i hi ha un reconeixement, no? En Louis Gluck, per parlar potser del guardó més mm-hmm. internacional i
el
més
Premi
important,
Nobel, sí, sí.
El Premi Nobel, era una poeta, bé, als Estats Units i al Regne Unit molt bastant força conegudes, hi podríem dir, però a Espanya i a altres bandes d'Europa tampoc era tan coneguda, no? I però sí que existeix la importància del poema i de la poesia com a concepte, i de quan en quan la societat ho reconeix, i està molt bé que així sigui.
La poesia és, diríem, l'eina escrita, potser juntament amb el gènere epistolar, d'alguna manera, amb la carta a la que tenim més accés tots els humans, des de ben petits. Tots som capaços de fer poesia. T'ho explicaves com tu parlaves de la poesia com una necessitat, no? Que neix del sorment de la necessitat. Així com la gent, en fi, no s'atreveix potser a escriure contes o escriure novel·les, la poesia en algun moment tots hi acabem, diríem, vorejant-la, no?
Perquè la poesia és, abans que res, és un joc. És la capacitat de jugar amb el llenguatge, de jugar amb el so, de jugar amb el sentit. Uh-huh. Mira, hi ha una cosa interessant, i és que els acudits treballen amb les mateixes eines que fa servir la poesia. Tots tenim molt present algun acudit, potser fins i tot podem recordar-ne uns quants, però sembla que la poesia és més distant. I en el fons, els acudits i la poesia treballen amb exactament les mateixes eines. L'única diferència potser és que la poesia, diguem, moltes vegades parla o intenta comunicar un sentiment, i els acudits intenten comunicar una situació, no? Però en essència funcionen exactament igual.
El que és més difícil ja és que un poeta pugui guanyar-se les garroves fent la seva feina, no? Així com hi ha escriptors, doncs, de narrativa, doncs, que viuen potser molt bé, molts altres, no? Grans autors. Ara no sé si has llegit aquest preciós llibre de Cantilados, aquesta recopilació d'entrevistes del Paris Review.
Sí.
I si tu llegeixes, doncs, gent que va ser absolutament impressionant, com Céline, com Pound, expliquen que no tenien pasta, que escrivien ja amb edat avançada per arribar a final de mes, no? Això amb la poesia encara és més bèstia, no?
És molt complicat. Jo tinc amics i amigues, companys de professió, diguem, de tant poetes com narradors, narradores i també traductors que realment viuen amb molta precarietat, no? Jo mateix visc setmana a setmana, no, i anava a dir mes a mes, però és més aviat setmana a setmana, i tenim la sort que l'estat espanyol té una estructura cultural bona. És a dir, la situació no és tan dolenta com altres bandes, però la situació no dona per poder viure d'una forma digna, no? I en aquest sentit cal complementar la feina d'escriptura amb moltes altres coses que de vegades tenen que veure amb la literatura i altres no tant, no? Com la gestió cultural, fins i tot les conferències, que moltes vegades tampoc són conferències relacionades directament amb la poesia, i després, clar, la docència, que és una cosa que jo gaudeixo molt, però que realment bé, no és exactament la feina del creador, no? De l'escriptor.
A part dels escriptors, ja sabem, tu vas a una llibreria i parles amb algun propietari de llibreria i dius que, ostres, que la poesia no la venem. I, clar, hi ha després els valents que es dediquen, doncs, a editar poesia, no? A publicar poesia. En aquest cas, tu, a les xarxes socials, va ser, diríem, va ser bastant taxatiu en la polèmica entorn, doncs, a Luis Gluck, que després, doncs, que una editorial petita com Pretextos, Valenta, que li va publicar tots els llibres aquí, mentre ella, doncs, era una desconeguda a Espanya, doncs, a través d'una gent, doncs, canvia d'editorial quan guanya el Nobel, i quan segur que per la tirada, doncs, del Nobel vendrà més llibres, no? En fi, baixes passions també en el món editorial entorn a la poesia, no?
Jo diria que sí, perquè tot i que la poesia no tingui realment un... Bé, no hi ha, els sous que es mouen a la poesia no són tants, sí que hi ha interessos i sí que hi ha moviments, no? I en aquest sentit, el cas de Luis Gluck i Pretextos és un exemple de com, de quan en quan, una aposta per part d'una editorial independent, anava a dir petita, però bé, Pretextos tampoc és tan petita com altres editorials, però sí que és veritat que ja va haver unes ganes d'editar una poeta fa ja prop de 15 anys, i quan aquesta poeta per fi arriba a un reconeixement, i és un reconeixement que potser també es traduirà en vendes, hi ha un canvi, no? Hi ha un canvi en aquest sentit, una certa sensació com de traïció o de llàstima, no? Però bé, també és veritat, cal dir que els autors canvien constantment d'editorial i que, i que no és un cas aïllat, és un cas més de moviments, d'històries, i també cal dir, això és el més important, que l'autora, que la poeta, Ana Luis Gluck, té la llibertat d'editar on vulgui editar, per això al final és la seva obra, i l'important és que la seva obra trobi el lloc més adequat pels lectors. En la meva opinió personal és que aquest lloc era Pretextos, però bueno, ja...
Ets un romàntic, Ben.
Soc una mica romàntic, però també soc realista i entenc que la situació editorial és una situació complicada, amb moltes peces, amb molta gent. De quan en quan les persones arriben a una llibreria i parlen amb el llibreter i tenen la sensació que potser hi ha tres elements a la cadena, no? L'autor, el llibreter, l'editorial, però no, hi ha moltíssimes persones i és una indústria amb molta gent i és complicat de quan en quan.
Molt bé, li havíem demanat a en Ben, avui que està aquí amb nosaltres, ja que, en fi, ell doncs té criteri de sobres, que mos recomani tres llibres per llegir altres a aquestes festes de Nadal, que tendim doncs, de vegades a comprar llibres, ja sigui per llegir-los naltros o sigui per regalar-los i quedar bé. Però abans de posar aquests tres llibres, Ben, mira, tu, que sapiguem, t'expresses perfectament en català, però vius laboralment i intel·lectualment i creativament en dos llengües, no? Castellà i anglès, tot i que també, per exemple, recordem una columna teva setmanal, Diari d'Ibiza, en català. Per tant, doncs també has treballat, vius en tres llengües. Tu ets producte de la immersió lingüística, en aquest cas, a les Illes Balears, no?
Sí, bé, tot que el meu català és cada dia pitjor...
Perquè... No, què va?
De fet, ara... Feia molt de temps que no parlava català i és una llengua que m'estim i és una llengua que és una de les meves llengües, no? És part de la meva estructura cultural i creativa. I bé, jo sí que som diguem, de la primera generació de la immersió lingüística allà a Santa Gertrudis de Fruitera, el meu estimat col·legi públic de Santa Gertrudis de Fruitera, i jo diria que és positiu, és molt positiu. El tema és sempre bé, intentar que la gent ho pugui entendre com una suma i no un problema, no? Jo crec que és jo que som bilingüe castellà i anglès i trilingüe català, castellà, anglès, l'únic patiment que tinc és encara no poder aprendre més idiomes, no?
No, i... precisament et volia preguntar aquestes disculpa que t'interrompi, no, aquestes maniobres, diríem, de caràcter polític que per diríem, minvar, per, diríem, ferir la presència del català a les escoles quan veiem doncs, que el producte és extraordinari i tu n'ets un cas, no?
El producte és extraordinari i els beneficis, ja no perquè la gent es centra molt en la possibilitat de parlar amb, diguem, en la comunicació, no? I en aquest sentit, podríem unificar-ho tot amb el castellà i dir, bé, i ens comuniquem i ja està, però també ho podríem fer amb l'anglès o fins i tot millor amb el xinès, no? Però una llengua és realment una forma d'entendre el món i una forma de mirar, i que existeixin paraules particulars en un idioma que li donen un sentit, una forma de pensar i una forma d'expressar-se, en aquest sentit la poesia és la gran expressió, no? No és el mateix llegir un poema en català que en castellà, que en anglès que en alemany, no? I la feina dels traductors és intentar superar el que no es pot superar, que és la mirada de la llengua, no? I per això més mirades implica sempre més cultura i també, al final, més llibertat, que és el més important.
Molt bé. Va, Ben, passem a aquests tres títols que vostè has preparat avui, doncs, per com a
sí.
Recomanacions.
Mira, el primer títol és un poemari que tot just acaba de sortir del poeta eivissenc Bartomeu Ribas, que és Impromptu, que ha sortit en Finis Africae, una editorial de Palma, però bé, dirigida per un eivissenc, i és un poemari on en Bartomeu Ribas ens regala més poemes amb una íntima connexió, no només amb la llengua, sinó amb el territori i amb una forma de sentir molt particular de les illes que no puc deixar de recomanar.
Molt bé.
Un altre llibre és una novel·la, però amb tema poètic, i tot i que té un tema poètic, pot ser molt divertit per la gent que no estigui molt avesada al món dels poetes o que pensi que la poesia és una cosa, diguem, sagrada, i aquest llibre serveix per destruir aquesta idea de la poesia com una cosa sagrada. I és el llibre de l'autor xilè Alejandro Zambra, poeta chileno. Poeta chileno és una novel·la que està en Anagrama i és molt, molt divertida, té un munt de personatges molt divertits i qualsevol persona gaudirà amb aquesta novel·la.
Però estaríem parlant d'un cas de metanarrativa, d'alguna manera?
Sí, és una mica de metanarrativa. Al final és una història, de tres generacions de poetes, però que podrien ser poetes o podrien ser dentistes. És a dir, que són realment la història personal d'aquesta gent. Està ambientat a Xile, a Santiago de Xile, a mitjans dels anys 90 fins l'actualitat, i realment és molt interessant per connectar culturalment amb un altre àmbit, amb l'àmbit hispanoamericà, en un país fascinant com és Xile, i sobretot jo diria que té molt, molt humor, és molt, molt, molt divertit per llegir. Poeta chileno, d'Alejandro Zambra.
Perfecte, doncs ja en tenim un, en aquest cas, llatinoamericà, en tenim un d'aquí prop, d'Eivissa, i qui més?
I l'últim és un llibre que del qual s'ha parlat molt l'enguany, però que mereix, és important donar-li encara més un espai a totes bandes, perquè és un llibre que és important i per poder gaudir, és L'infinito en un junco, de Irene Vallejo. El infinito en un junco, editat per Ciruela, és un llibre, és un assaig, però és molt, bueno, és molt fàcil de llegir i molt, molt, molt interessant, que és la història dels llibres, la història física dels llibres i d'una manera també la història de la lectura, no? Irene Vallejo és una autora jove i bé, molt preparada, filòloga, superinteressant, superintel·ligent, i aquest llibre, L'infinit en un junco, és un regal magnífic per aquest Nadal, si el trobeu, perquè no es para de vendre i potser, bé, potser jo crec que serà el gran regal d'aquest Nadal, juntament amb aquests dos grans tomos de Cantilado d'entrevistes a escriptors de Paris Review, que és també un regal magnífic per
és una mica, no sé si el tens tu, si te l'han enviat, és una mica car, es val sobre els 80 i pico d'euros, però val molt la pena.
És una mica car, però mira, parlant l'altre dia amb la traductora txeca Mònica Gustova, i parlant de l'èxit editorial d'aquest llibre de Paris Review, va comentar una cosa molt interessant que va dir, i va dir, els llibres d'entrevistes no es venen mai, mai no funcionen.
Però és un gènere literari com un altre, no?, l'entrevista, no?
Sí, i en aquest sentit és molt interessant poder apropar-se a aquests dos llibres. Potser podríem animar també a la biblioteca de Formentera a adquirir aquest llibre perquè així el puguin gaudir tothom. I és són dos llibres magnífics per poder adentrar-se al món de l'escriptura, però des de dins i d'una forma molt desmitificada, molt real, parlant, com deies abans, dels sous, parlant del salari, parlant de les misèries i també de les alegries. I bé, The Paris Review és un llibre una mica car, però també hi ha moltíssima, moltíssima feina. I és important també saber que un llibre així és barat, realment, per la feina que té.
Recordem, són dos volums, són pràcticament 4.000 pàgines. En aquest cas, són entrevistes que s'han fet durant pràcticament més de 60 anys. La història viva de la literatura universal, en aquest cas, dels últims 6-7 dècades o 8, i són entrevistes a escriptors de moltíssim renom, o sigui, qualsevol que us vingui al cap hi serà, des de Hemingway a Celine, a Pound, els que vulgueu, Vargas Llosa, i són entrevistes en profunditat, segurament per la publicació amb més prestigi pel que fa, doncs, a aquestes entrevistes literàries, no?
Sí, és una d'aquestes publicacions que ens ha donat el segle XX i que també seria interessant, i un altre dia en podríem parlar, de si realment existiran aquestes publicacions en un futur, perquè fa falta que existeixi una recopilació física, no? La Paris Review és una revista molt prestigiosa que ha sortit en format físic, en paper, d'haver-se als anys 40, 50 fins ara, i és només gràcies a aquesta, diguem, aquesta qüestió física que hem pogut recuperar tot aquest material.
Moltíssimes gràcies, Ben. Parlaríem amb tu durant hores, però, en fi, el programa segueix endavant. Passa molt bé i decideix a veure si vens aquí a Eivissa a passar el Nadal. En qualsevol cas, sàpies que t'hauràs de fer una PCR per entrar a casa teva.
Clar que sí.
Per entrar a Eivissa.
Sí. Ho faré. I res, una abraçada i salut i bon Nadal a tothom.
Bones festes, Ben. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia. Adéu.